Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Sempre a aquesta hora tenim aquí les Converses Veterinàries. Tots els divendres parlem del món dels animals. Ho fem a la companyia dels especialistes, dels autèntics experts, i amb la salutació del Col·legi de Veterinaris de Girona i amb els amics del Centre Verd, i sempre amb la col·laboració, ja dic, dels millors, d'aquells que més saben i millors recomanacions ens poden donar. I avui hem d'agrair novament la presència, l'assistència en el programa d'un autèntic veterinari expert que, a més s'explica de meravella, i aprenem cada setmana moltíssimes coses. Així és, en Xavier Barnils, aquí saludo. Xavier, com estàs? Benvingut.
Hola, Lluís, què tal? Com anem?
Encantat de saludar-te i encantat d'agrair-te la teva col·laboració sempre amb el programa i sempre preguntant-te on et podem localitzar, que si no després els oients ens renyen, diuen, aquest veterinari que tens que parlar tan bé, on te'l podem trobar? On te'l poden trobar, Xavier?
Doncs mira, a mi em podeu trobar a Girona, al vell mig de la ciutat de Girona, al carrer Emili Graït, número 19, es diu Centre Veterinari Girona, no té fallo, i allà per qualsevol cosa doncs allà em podem trobar.
Perfecte, en el Centre Veterinari Girona, però també un ocellet ens ha explicat de que en Xavier Barnils també es prodiga dintre dels nous canals telemàtics. És cert que ja estàs a Twitch?
Doncs sí, mira, és un projecte molt nou que hem començat tot just fa, poquetes setmanes, i hem obert un canal de Twitch, això que està tan de moda ara.
I tant.
És un canal que es diu Canal Veterinario. No n'hi ha més, per tant, és una cosa, no hi ha més veterinaris que tinguin canals a dins de Twitch que expliquin el que és la professió veterinària, i la idea era doncs una miqueta acostar al públic doncs quina és la nostra feina, no? Perquè moltes vegades els propietaris arriben a la consulta, deixen el seu animal, marxen, i nosaltres allà dins doncs fem el que haguem de fer, no? I m'agradava la idea de poder ensenyar a la gent doncs com treballem nosaltres de portes endins, i allà en aquest canal el que fem doncs és explicar doncs des de curiositats del món animal fins a potenciar adopcions de mascotes, fins a ensenyar quins tipus de cirurgies, tractament, proves, doncs realitzem dins de la clínica i explicar-les una miqueta i que la gent pugui interactuar en directe pel xat i fer-nos les preguntes que considerin oportunes.
En Xavier Barnils té una excel·lentíssima carrera i experiència, però també té antecedents en el món dels escenaris, amb la qual jo crec que això també pot ajudar, no, a l'hora de posar-se en marxa en aquest canal de Twitch.
T'ajuda. Al final tot ajuda, Lluís, perquè mira, no deixa de ser parlar en públic, tot i que tu no veus ningú, però sí que tens molta gent darrere, i a vegades doncs hi ha gent que et fa preguntes molt interessants, n'hi ha altres que també les fa d'un altre tipus, i sempre va bé doncs saber una miqueta per on sortir, i a vegades, si cal actuar, doncs actuem, no? Vull dir que al final de tot se n'aprèn aquesta vida, i mira, jo crec que és un projecte nou, que tenim moltes il·lusions i moltes ganes, i que si qualsevol persona està interessada o té curiositat pel món animal i veterinari, allà ens trobarà.
Els oients del programa sempre es pregunten per temes estacionals, i ara, en aquesta època de l'any, t'hem de preguntar, per exemple, d'un tema molt important, com és el tema de la leishmania, que no sé per què sempre ens pregunten en aquesta època. Per tota la gent que ens escolta, ens pots descriure així, a nivell general, què és la leishmania?
Doncs mira, la leishmania és una enfermedad... una enfermedad infecciosa. Dintre de les infeccioses està en les enfermedades parasitàries, perquè la leishmania és un paràsit, és un protozou, que és un paràsit, és com un bitxet molt petit que el transmet un insecte, un flegotom, és un insecte que és molt semblant a un mosquit, però és més petitet. Llavors aquest insecte el que fa és que agafa, punxa a un gos que està malalt de leishmania, que té aquest paràsit dins de les cèl·lules de la sang, les agafa dins d'aquest mosquit, que no és ben mosquit, però és un insecte, que és un flebotom, fa part del seu cicle vital, i llavors aquest mosquit, aquest flebotom, torna a picar un altre animal que està sa i li introdueix el paràsit en ell. Per tant, l'insecte, el flebotom, fa de transmissor, fa de vector, és a dir, porta l'enfermetat d'un animal malalt cap a un sa, i la leishmania és un paràsit, però és un protozou, que el que fa és que entra dins de les cèl·lules d'un animal sa i l'infecta. Val? Hi ha diversos tipus d'infeccions, hi ha des d'infeccions de la pell, hi ha infeccions als ronyons, a les articulacions, hi ha infeccions més greus, infeccions menys greus, però al fi i al cap és un paràsit que un insecte s'encarrega de passar d'un animal a l'altre, per tant, posar malalt els animals a través de la picada.
Hi ha possibilitat de prevenció amb aquest tema?
Sí, és importantíssima i bàsica la prevenció, perquè no tenim una altra manera de parar-ho. Llavors, la prevenció, sobretot en èpoques més caloroses i més com podria ser primavera, estiu. Però sí que és veritat que en el nostre clima, doncs a l'hivern hi ha dies calorosos, a la tardor també, per tant, jo diria una prevenció anual, és molt important. Hi ha molts sistemes de prevenció, que si vols en parlarem, però és la clau per intentar minimitzar la pandèmia que tenim de lismaniosi i de tot el que és el Mediterrani, doncs és prevenir-ho a la mida que sigui possible.
Ja que hem tret el tema de la prevenció, doncs què podem fer? Això són pipetes, collars, injeccions, què hi ha?
Que ara cada vegada, afortunadament, hi ha un ventall més ampli de mètodes preventius enfront de la lismània, no? Antigament només hi havia el collaret, després va aparèixer la pipeta, després va aparèixer la vacuna. Jo en diu vacuna perquè s'injecta, no perquè sigui una vacuna. Com tots sabem, les vacunes són contra els virus. Com hem comentat, la lismània no és un virus, és un paràsit, però sí que és veritat que és un producte que s'injecta per intentar augmentar el sistema immunitari de l'animal. Per tant, que quan l'insecte que hem comentat el pica, doncs el seu cos tingui les defenses preparades per actuar sobre aquest paràsit i poder-lo eliminar abans que la infectació s'extengui per la resta del cos, no? Doncs ara hi ha també vacunes, hi ha productes que també via oral estimulen el sistema immunitari de l'animal perquè tingui més defenses, és a dir, tot va encaminat una miqueta a que quan l'animal, o bé intentar que l'insecte no arribi a picar-te, o bé que quan et piqui el teu cos estigui preparat per fer, bueno, el cos del gos, en aquest cas, estigui preparat per fer front a la infecció.
Amb tot, la infecció pot tenir conseqüències tràgiques, no?
Sí, la lismaniosis ja és el que deia abans. Vull dir, té un ampli espectre tant de símptomes com de patologies. És a dir, no hi ha un símptoma concret que digui això és lismània o això no és lismània. És a dir, pot anar des d'unes ungles més llargues del normal fins a unes ferietes molt petites a la pell, fins a una coixera, fins a unes diarrees, fins a una anèmia. És a dir, hi ha un ventall molt ampli. Per tant, normalment sempre es descarta la lismània quan d'un animal a la clínica que no es troba bé, ja que per protocol, perquè és molt ampli, i després hi ha una sintomatologia i una afectació molt diferent. Hi ha lismaniosis cutània, per exemple, que és que només afectaria la pell, aquesta rarament és mortal, però també hi ha lismaniosis que afecten doncs, els ronyons, per exemple, que aquestes solen ser molt greus, o altres tipus d'òrgans que poden ser fins i tot mortals.
Molt bé, doncs molta atenció i sempre que sigui possible la prevenció val la pena per evitar doncs, aquests efectes complicats o aquestes molèsties en el millor dels casos. Anem a parlar d'un altre tema estacional també. Anem a parlar, si et sembla bé, Xavier, de la processionària.
Ah, sí, molt important perquè també és època i a més és una oruga que fa realment molt, molt, molt de mal als gossos que, per curiositat, perquè veuen que es mouen, perquè les volen olorar, inclús alguns les volen menjar, doncs produeix una reacció anafilàctica molt, molt sèria, inclús animals que poden perdre la llengua o animals que poden tenir greus problemes a l'esòfag si se les empassen, perquè els produeix una reacció al·lèrgica molt greu.
A quins indrets pot haver-hi processionària? A prop dels pins?
Sí, exacte. Això és la processionària del pi, no? I és la processionària perquè suposo que la gent ja sap de què estem parlant, però és aquesta oruga que a vegades veiem quan anem sobretot, doncs mira, és molt típica per les zones de l'Empordà o per les zones on hi ha pins, veiem aquestes bosses de color blanc que són de cotó fluix enganxades a les copes o entre les fulles dels pins, no? Perquè aquestes larves s'alimenten de les noves fulles que creixen del pi, s'alimenten d'això. Llavors arriba un moment que em diuen ja en tinc prou, es dediquen a baixar cap a baix, cap al terra, i buscar un lloc on enterrar-se per convertir-se en papallona. Llavors, quan baixen, hi ha una família, que és la líder, que comença a baixar i tota la resta la segueixen a ella. I van en fila índia, com si fos una processó, per això es coneix com a processionària. I anem caminant doncs, per l'Empordà, pel camí de Ronda, on sigui, veiem que creua pel camí una fila d'orugues d'un color marró-negre, amb taques marrons clares, amb molts de pèls, que són els que realment són urticants, i aquestes són les orugues processionàries que van buscant un lloc per enterrar-se. És molt curiós perquè si la primera oruga, doncs, pel que sigui, la traiem o desapareix, les altres es desorienten totalment i es dispersen i no troben mai lloc per enterrar-se i moren.
Fan mal per igual a gossos i gats o són els gossos els que s'emporten la pitjor part?
Fan igual de mal a gossos, gats i a persones, perquè hi ha persones que tenen moltíssima reacció als pèls que deixen anar. Però sí que és veritat que, no sé per quin motiu, suposo que també perquè els gossos són els que portem nosaltres a passejar per la muntanya, això, no, i són molt curiosos, tenen més tendència a arribar-nos a la clínica a gossos que han llepat o han passat una processionària. Els pèls són el que realment fa l'urticària, Llavors és molt important que si tenim la intuïció o la sospita de que el nostre gos ha pogut estar en contacte amb una processionària, actuem immediatament amb aigua tèbia, ni calenta ni freda, aigua a temperatura ambient, li tirem l'aigua, però no freguem sobre la zona. És a dir, no intentem treure ni rascar sobre la zona on ha pogut tenir contacte, perquè el que estem fent és trencar els pèls i encara deixar anar més producte reactiu. Per tant, tirar amb aigua i anar corrents cap al veterinari, perquè és una cosa bastant urgent, que hem de posar-hi tractament molt ràpid.
Doncs molta atenció amb aquest tema, que poca broma, que pot tenir doncs, aquestes conseqüències que ens està explicant el Xavier Barnils. Anem a parlar també de les al·lèrgies, que estem en una època en què els humans que pateixen ja saben que això dels pol·lens, doncs, déu-n'hi-do, no? En el cas dels animals, els gossos, els gats, poden també tenir al·lèrgies, no sé, a un pol·len de gramínia, per exemple?
Sí, n'hi ha moltíssima al·lèrgia ambiental dins dels animals, bueno, i de les persones també, en diferenciem entre al·lèrgies alimentàries o al·lèrgies ambientals, i en el cas de les ambientals, doncs sí que és veritat que s'estan trobant moltes al·lèrgies a pol·lens, a gramínies, inclús a contacte amb certes plantes, certes gramínies, amb olivera, i es fan proves per intentar una miqueta saber quina és la planta o el producte ambiental que està allà. A vegades hi ha a casa la pols, també. Però sí que és veritat que és una època on les al·lèrgies donen la cara molt. Sí.
Parlant d'al·lèrgies, ens dona la sensació que d'alimentàries cada vegada veiem més animals que en pateixen, no?
Sí, cada vegada hi ha més animals que en pateixen. Jo crec que no és que hi hagi més animals que en pateixen, sinó que cada vegada es diagnostiquen més aquestes al·lèrgies alimentàries, aquestes intoleràncies alimentàries. Mira, per sort, cada vegada els propietaris tenim més cura dels nostres mascotes i estem més a sobre, no? Probablement, doncs, fa 40 o 50 anys, doncs, si un gos, les caques no eren especialment boniques o el gos de per si era sempre prim o cada un cop a la setmana feia un vòmit, doncs la gent no hi donava massa importància. Ara convivim el dia a dia molt més proper amb les nostres mascotes, els tenim a dins de casa, els cuidem, fan un mes de la família, i si veiem que un cop a la setmana vomita o que les caques no acaben de tenir la forma o la consistència adequada, doncs ho parlem amb el veterinari. I si investiguem, doncs probablement veurem que doncs, aquest animal no està assimilant bé el menjar que li estàs donant perquè no el tolera bé, doncs canviem-ho. Jo crec que no és que n'hi hagi més, que poder també podria ser, però sobretot és que es diagnostiquen molt més que abans.
Què recomaneu a una família que té un gos que té al·lèrgia alimentària?
Doncs mira, el més important, primer, si més no, a vegades no cal saber què és exactament al·lèrgic, sinó és canviar el tipus de dieta per una dieta que ja estan molt ben treballades per un gos que té problemes alimentàries. El que fan és que no posen les proteïnes com a tal dins del pinxo, sinó que les tallen en parts tan petites que l'animal no és capaç de reconèixer-les, el sistema immunitari de l'animal no les reconeix, però sí que les absorbeix. Llavors, a partir d'aquí, quan tenim l'animal estabilitzat, que ja hem trobat un pinxo que li va bé i que l'animal torna a estar bé, torna a fer les caques bé, guanya pes, està tot correcte, a partir d'aquí podem anar introduint petites coses per veure si què tal les tolera. Si les va tolerant bé, les podem anar introduint. A la que introduïm alguna cosa que diguem, ep, cuidado, que aquí l'animal doncs, es torna a rascar, torna a fer les caques toves, torna a fer el que sigui, aquí ja sabem que allò no li podem donar. Per tant, primer és estabilitzar-ho bé amb un pinso específic per animals amb intoleràncies alimentàries, i un cop el tenim estabilitzat, bé podem seguir amb aquest pinso, o si volem introduir més coses, és més les introduïm molt a poc fins que veiem el que li senta bé i el que no.
Ara estem en una època també que comencem a pensar en les vacances i a vegades amb les vacances ens emportem, evidentment, el gos amb nosaltres, com podria ser d'una altra forma, però a vegades hi ha, per exemple, canvis d'aigua que canvien la digestió de l'animal, no? Pot ser que un canvi de l'aigua que beu el nostre gos, la nostra gossa, doncs li canviï la digestió i pugui haver-hi fins i tot problemes de diarrees?
Sí, pot ser perfectament, pot ser perfectament. També depèn una miqueta l'estil de vida que porti el nostre gos. És a dir, com en tot això hi ha diferents tipus i cap és millor ni pitjor. Però hi ha animals que beuen aigua embotellada tota la seva vida i n'hi ha altres doncs, que si surten per la muntanya doncs, un dia beuen d'un riu, altre dia beuen d'una bassa, d'un bassal. Llavors, aquests animals normalment estan més acostumats al canvi d'aigües. En canvi, si el nostre animal tota la vida ha begut un tipus d'aigua embotellada i de cop i volta ens anem on sigui i beu aigua d'una bassa, doncs és probable que allò li produeixi diarrees, descomposició, el que sigui. Sí, igual que en persones, això pot passar igual. Sí.
Parlant de les vacances que vindran dintre de poc, és una època on desafortunadament veiem molts casos d'abandonament animal. Això és terrible i des d'aquí hem de fer una crida, no, Xavier, per tal d'evitar aquestes circumstàncies?
Sí, això és que la veritat és que cada any n'hi ha molts animals abandonats, però l'època aquesta que s'acosta ara sempre és com una, ara que està de moda la paraula, com una pandèmia, desgraciadament, que ens arriben animals abandonats pràcticament cada setmana a la clínica, i això, home, hauríem de, com a societat, ja no fer-ho nosaltres, sinó que si tenim la sospita o la... d'allò que algú ho està fent, doncs a vegades no és que nosaltres haguem d'anar a dir res, però sí que fer-ho conèixer a les autoritats per les que siguin necessàries, doncs per intentar minimitzar això com a societat. Jo crec que diu molt d'una societat doncs que intenta que els seus animals de companyia estiguin en condicions i que no s'abandonin.
I per evitar-ho, doncs què millor que la informació i que la família, quan vol tenir un gos, una gossa, un gat a casa, doncs tingui la informació de quin és l'animal que més s'escau per al tipus de família que és, no?
Exacte, i això és molt senzill, perquè nosaltres com a veterinari sempre ho diem, escolta, aneu a les clíniques veterinàries, pregunteu, no costa res, no té cap cost, anar allà i dir, mira, escolta, m'estem pensant en la meva família d'agafar un gos. Doncs mira, som una família de 4, dos nens, de 3, 5 anys, el nostre estil de vida, la nostra manera de fer, anem de vacances, no anem de vacances, vivim en una casa, en un pis, ens agrada caminar o no, llavors el veterinari doncs et pot assessorar una miqueta quin tipus de gos t'aniria millor, quin tipus de mascota, potser dius, si un gos, poder per aquest tipus de vida, doncs no, doncs mira d'agafar-te un gat o el que sigui, no? I el veterinari sempre et pot assessorar, perquè per sort o per desgràcia veiem moltíssims casos de gent o de famílies que agafen gos sense considerar doncs, que això és una responsabilitat, que és per molts anys, que és per 10 o 15 anys i que implica unes coses que podries tenir un gos de nivell pensat abans de fer el pas.
I clar, de cadells tots són petits, però cal pensar que es faran grans i creixen, no?
Que creixen, que a vegades, per desgràcia, hi ha alguns que es posen malalts, hi ha altres que poden tenir un accident, que hi ha moltes coses, molts factors que mengen, que han de menjar un pinso de qualitat, són molts factors que abans de tenir una mascota hem de tenir pensant, doncs, ostres, jo realment em puc fer càrrec, puc ser responsable, ara me l'agafo de cabell, sí que ho puc ser, però amb tots aquests factors que venen darrere, si passen, sóc capaç d'assumir-ho, sóc capaç de portar-ho bé, sóc conscient del que comporta tenir una mascota, no només, ostres, que maco que he fet un set, me'l vull quedar, perquè després tot el que ve darrere moltes vegades no ho pensen. I això és important que els veterinaris, doncs, com a professionals, ho fem conèixer a la ciutadania i que abans de fer el pas estiguin informats de tot.
Estem a la recta final i abans de posar doncs, la cloenda, anem a demanar-te un parell de consells per comprar un pinso de gos, per exemple, i no equivocar-nos. Què ens recomanes?
La resposta fàcil seria parleu amb el veterinari o amb el responsable de la botiga.
Clar.
I que us assessori. Això és la resposta més fàcil. Mira, per desgràcia, jo crec que en el món dels pinsos és un món que realment és molt... que és molt agressiu, és molt complicat, tothom sap molt de pinsos, busques per internet i tot són històries de pinsos, uns posen bequets, l'altres l'altre, la dieta bar, la dieta natural, la dieta sin cereales, la dieta... És un món. Llavors, jo crec que jo aquí ara no podria explicar-ho perquè és molt extens, però jo crec que si tenim un veterinari o una botiga d'alimentació de gossos de confiança, ens deixem assessorar per ells i intentem fer cas als professionals que poc o molt doncs ens dediquem a això i hem estudiat i tenim una miqueta de nocions sobre el tema, perquè al final és el que et dic, és com el futbol, tothom en sap molt de gossos i de gats i al final et trobes amb tot tipus de coses. Jo diria que sobretot intentin parlar amb professionals i intentar assessorar i creure una miqueta en el que et diu el teu veterinari de confiança o el teu botiguer de confiança.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
La vida amb un animal de companyia pot ser plàcida, pot ser fantàstica, podem tenir una amistat de per vida, podem tenir una relació de sentiments, perquè que maca que és la relació amb aquests animals que mereixen la nostra atenció. Jo diria que la nostra devoció, fins i tot en alguns casos, perquè són una autèntica meravella. I que menys que donar-los el millor tractament sanitari possible i per això disposar del tractament professional dels veterinaris, que és el que nosaltres recomanem sempre en aquí, i acudir a professionals com en Xavier Bernils, que avui ha tingut el gust d'acompanyar-nos, i nosaltres la sort d'escoltar-lo atentament. Xavier, moltíssimes gràcies, eternament agraïts.
Gràcies a vosaltres, és un plaer, Lluís.
Tornem d'aquí 7 dies, serà amb la companyia del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Fins la propera setmana. Adéu-siau.